Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i set minuts del matí, avui acompanyada de Juanjo Cortés per parlar de la història de Valldoreix. Juanjo, molt bon dia.
Bon dia.
I avui, mira, n'hem parlat ja algunes vegades, però avui ens centrarem i entrarem una mica més a fons per parlar de Camp Montmany. Camp Montmany, i començarem pels orígens medievals, o sigui que comencem bastant enrere.
Clar, tot ha de començar primer pels fonaments, per l'origen. I per tant, amb el tema de Camp Montmany hi hauria una prèvia, que és dir que tothom ho coneix avui en dia com una masia, o pensem que és una masia, però no és una masia, és una altra cosa de la qual en parlarem quan arribem a parlar del que va passar al segle XIX amb aquesta casa. Sí que és veritat que ha estat la casa d'una família durant moltes generacions, però si ens hi fixem una miqueta, la fesonomia que té no és la d'una masia. Dintre hi és l'antiga masia, l'originària, la que es va anar transformant des de l'alta de mitjana o des de la mitjana fins a mitjans del segle XIX, que és la gran transformació de la qual després en parlarem. Això és la primera sorpresa.
Dius, no és una masia.
No és una masia.
Què
és? Si l'hagués de definir com alguna cosa, seria una colònia agrícola. En similitud amb les colònies tèxtils, però dedicada al conreu i també a ramaderia. També tenien una part de ramaderia, però sobretot als conreus propis de la zona, no? La vinya, també els pins que s'explotaven i altres tipus de conreus, sobretot de secà, amb una part d'horta important i amb unes zones de regadiu, però el segle XIX es transforma en això, en una colònia agrícola de la qual després direm alguna coseta més, algunes dades interessants. Originàriament, de dir que sí, que actualment està a Valldoreix, no s'ha traslladat, la masia no ha anat canviant, l'emplaçament és el mateix, però forma part de l'antic terme del municipi de Canals i actualment també és parròquia de Valldoreix, de Sant Cebrià de Valldoreix, però fins l'any 1867 formava part de Santa Eulàlia del Papiol i anteriorment del que havia estat abans Santa Eulàlia de Madrona. Era una de les cases que conformaven aquest terme al voltant del Puig Madrona, del qual ja vam parlar un altre dia. Per tant, ha canviat. Els termes on està ubicada ha canviat. La masia no s'ha mogut de lloc, però ha anat canviant al llarg de la història. I, a més, no sempre ha tingut el nom de Camp Montmany. De fet, si s'hagués produït un procés com en altres casos de cases pairals d'aquí del municipi o de Valldoreix, actualment s'hauria de dir Can Gasó, perquè els darrers propietaris que hi ha hagut abans de que sigui de titularitat pública, doncs era la família Gasó. Però ells van conservar i així es va fer doncs, des de que arriben els primers Montmany amb el nom de Montmany. Però quins noms anteriors té aquesta casa? Al segle XIV és conegut com a Serrabona, també indicant el lloc, no? aquest lloc d'una serra que és bona, aquesta definició d'un qualificatiu de l'emplaçament, que s'agafa com a cognom, com a cognom de la casa. Entre el segle XIV i el segle XV la coneixem com a Can Clapers, i tenim alguns documents, no propis de la casa, però sí per altres documents foranis, en els quals està documentada aquest topònim i aquest cognom de la família que habitava. I al segle XVI és conegut com el Mas Brunet. Per tant, són els noms anteriors amb els quals aquest emplaçament, aquest lloc, aquesta casa que s'ha anat transformant al llarg dels segles, doncs ha rebut aquests diversos noms.
Doncs ja veiem que el recorregut, la història de Camp Montmany va lligada a aquestes diferents famílies que han anat donant nom a la zona.
El topònim. Actualment, fins i tot quan parlem de Montmany, parlem d'un barri, d'una zona de Valldoreix, d'un barri sencer, que formava part de l'antiga finca de Camp Montmany, i per tant, avui en dia quan parlem de Montmany, majoritàriament, molta gent viu a Montmany, però no viu a la masia, viu al barri de Montmany, que és el que dona nom a aquest topònim. No és l'únic topònim associat a Camp Montmany. D'aquests segles medievals hi ha una petita història curiosa, i és que l'any 1306 hi ha una visita pastoral a l'església de Santa Eulàlia de Madrona i el visitador ens parla d'una dona d'Anna Serrabona, no ens diu el nom, que és esposa de Pere Serrabona, per tant, els propietaris d'aquesta casa, que diu que era metgessa i que, a més, sabia fer lectura de les urines, no?, dels urins. Per tant, era una dona sàvia, que coneixia doncs, les herbes, coneixia tot el coneixement aquest mèdic i, a més, sabia interpretar les malalties a través doncs, de les urines de les persones. No? Per tant, i això queda registrat en una de les visites pastorals que es produeix l'any 1306. És una dada curiosa per saber doncs, la gent que hi vivia en aquest moment. No?
I a mitjans del segle XII...
XVII.
Sí, XVII. Ara m'hi confós jo. M'he menjat un...
Sí, la ve baixa.
Sí, m'he menjat un... 5 segles. Arriben els Oliver. Què tenen a veure? Què fan?
Bé, els Oliver arriben al francès Oliver... Perdó, els Oliver Montmany, perquè de fet al principi ja arriben uns Montmany que venen amb uns Oliver, ja venen conjuntament i per tant a partir d'aquest moment la masia de l'any 1640 que arriben aquests primers Oliver i just poc després la següent generació i el matrimoni passa a ser Oliver Montmany. El que fan és una... provenen de Sant Boi, del Baix Llobregat. Hem de pensar que el Montmany es relacionava bàsicament, era corregiment de Sant Feliu de Llobregat, per tant es relacionava bàsicament amb tota la gent del Baix Llobregat. I en els capítols matrimonials que s'estableixen acorden que sempre es conservarà el cognom Montmany. És a dir, sí que passaran a dir-se Oliver, tota la família, però tindran conjuntament el cognom Oliver Montmany, cognom compost, que de fet va arribar així fins a finals del segle XIX, en el qual ja es comença a canviar i en el qual a través d'un matrimoni doncs, passen a dir-se Gassó, no?, la família. Però sempre hi ha hagut aquest sentiment de pertenença a un lloc, amb aquest topònim de Montmany, i és aquesta família la que s'instal·la a partir de l'any 1640 i la que fa gran tot el que és el mas, a través d'un saber explotar els recursos que hi ha i van generant un patrimoni molt important al llarg dels segles. Com fan aquest patrimoni? El fan a través de dues estratègies. Una, a través de la feina, és evident, del rendiment de les terres i de saber rendibilitzar i treure el màxim profit el seu patrimoni a la hisenda. I per un altre cantó, ho fan a través dels casaments. Tenia una màxima divisa, una manera de fer a la casa, que era sempre sumar i mai dividir. Per tant, com a principi està molt bé, no sempre es pot portar a terme. I què van fer a partir d'aquest moment? Les finques, altres propietats menors d'altres masoveries que hi havia per la zona, els van anar intentant comprar o per matrimoni intentar assimilar-los. I tenim dos casos, en aquest sentit, de que formen part de l'actual finca o del que ha arribat de la finca del Camp Montmany. Per un cantó, el conegut Mas Roig, de la plaça del Mas Roig, que tothom coneix, allà hi havia un mas, una masia, que havia estat l'antic Mas Buscarons, associat també al Castell de Canals, que el compren i, per tant, incorporen al patrimoni de Camp Montmany, i l'altre que el fan per matrimoni, que és Can Canyelles. De Can Canyelles pràcticament no queda res, queden unes petites restes dels fonaments i poca cosa més dintre de la finca, però aquí hi ha una història també curiosa i interessant, no? Aquest patrimoni l'adquireixen al segle XVIII, i ho fan a través de matrimoni, i mentre estaven de viatge de noses, l'hereu de Can Montmany havia donat l'encàrrec de que durant el viatge de noces s'enderroqués aquesta casa, que no era molt gran, per tal que mai es pogués produir aquest fet de dividir la finca, no? Sinó que la casa ja no existia i, per tant, només hi havia la casa pairal, que seria Can Montmany. Al mig del viatge de noces es va empenedir d'aquestes instruccions que havia donat, va enviar un emissari, però els seus treballadors havien estat molt eficients i havien enderrocat la casa de la que havia estat la família de la seva dona. Per tant, Can Canyelles, que l'antiga propietat de Can Canyelles, la masia de Can Canyelles, va desaparèixer al segle XVIII, va ser enderrocada i tot el patrimoni, totes les terres d'aquesta casa es van incorporar doncs, al que és Camp Montmany.
I del XVIII al XIX, l'arribada de les guerres carlines, de quina manera afectarà?
Bé, a Camp Montmany eren liberals, eren isabelins, i les altres masies de la zona, dels seus veïns, la de Can Julià i Can Barba, eren carlins. Aquí es produeix, evidentment, un conflicte que va, bueno, va quedar molt palès, entre altres coses, amb Joan Barba, que va ser un carlí bastant destacat, que va assaltar en algun moment la casa de Can Montmany. Els de Can Julià també van assaltar en algun moment, i amb un d'aquests assalts d'un carlí del Papiol, doncs des de Can Montmany doncs van tirar un tret i el van matar. Amb la qual cosa es va produir un judici sobre aquesta mort, perquè no quedava clar si hi havia estat, però clar, aquesta por, aquest conflicte entre carlins i liberals, doncs va estar palès, i amb aquest judici no el van matar el propietari de Can Montmany, el francès Oliver Coll, que va ser el que va fer doncs aquesta feta per la Poital, sinó que va ser deportat primer a Lloret i més tard a Rubí, i finalment doncs van indemnitzar la vídua i va poder retornar a la casa de Montmany a gestionar el seu patrimoni. Però d'aquestes guerres també ha quedat una qüestió física que la podem contemplar quan mirem la masia de Can Montmany, no? Aquesta casa. I és que té alguns elements defensius. Té una mena de garita, un sistema defensiu just a l'entrada. A l'interior hi existeixen d'altres, i tot això es va crear no com un caprici arquitectònic, sinó com una necessitat fruit d'aquests conflictes entre...
Sí, és d'aquesta època.
És d'aquesta època. El que avui veiem, bàsicament, uh-huh, és del segle XIX i és d'aquest moment de conflicte militar i de morts que es van produir en tot aquest afer de les guerres carlines, que van afectar, evidentment, els personatges que vivien a la casa i també la relació amb les altres masies de la zona.
Parlant de personatges, el Francesc Oliver i Mir, per què se'l considera el transformador de Montmany?
Bé, el Francesc Oliver és un personatge molt curiós, és el segon don, estava destinat a ser capellà, però va esclatar la guerra d'independència o la guerra del francès, es va allistar, evidentment, a l'exèrcit, no tenia un altre remei, i a partir d'aquí va fer carrera militar. Va ser ferit, va anar pujant d'escalafó, va acabar amb una graduació important, el que va ser la guerra d'independència o la guerra del francès, i després era dies liberals. Durant alguns moments del segle XIX va formar part, va ser un element important de la milícia nacional liberal de Barcelona. Això li va comportar, entre altres coses, doncs, ser deportat a la presó de Lacho a Ceuta, va estar allà, i mentre ell estava allà, el seu germà, l'hereu, va morir. Per tant, quedava la vídua, quedava la mare també vídua, el seu nebot, que era petit, i en una època de molta crisi el que era la casa de Can Montmany. Ell, a més, a l'exèrcit va ser caixer, amb la qual cosa tenia un coneixements de comptabilitat i tenia contactes amb els cercles liberals de Barcelona. Quan va ser amnistiat, va tornar, es va dedicar a educar el seu nebot i a rendibilitzar la forma de gestionar Can Montmany d'una manera gairebé empresarial. No només això, sinó que va diversificar els negocis, no tan sols agrícoles, sinó que també va tenir una empresa d'obra pública associat, per exemple, entre d'altres, a l'arquitecte Elia Rogent. Va fer carreteres com la carretera de Molins de Rei cap a Caldes de Montbui. El túnel del Minagrot també és de la seva empresa, o sigui, tot un seguit d'obra pública, que això també va generar tot una sèrie de recursos que van ajudar a transformar Montmany. Amb aquesta visió va ser el que va fer aquest canvi que parlàvem abans, d'una masia amb una colònia agrícola, intentant optimitzar al màxim la rentabilitat i amb un rendiment super molt gran, que va fer doncs que els vins de Montmany especialment fossin coneguts arreu, i que a més entrés molts diners que van permetre doncs aquesta transformació amb l'edifici que avui tenim, que no s'assembla en res amb una masia.
De qui estàvem parlant era de Francesc Oliver i Mir.
Efectivament, que no era l'hereu.
Que no era l'hereu. Francesc Oliver Coll, qui
era? És el seu nebot.
És el nebot.
És el nebot. És el que va tenir aquest afer a les guerres carlines. Del Francesc Oliver i Mir, a més, va ser un dels darrers alcaldes del municipi de Canals i dels que van fer l'intent de que no desaparegués el municipi de Canals. El seu nebot ja agafa amb una visió diferent el que és la gestió de Can Montmany, és el que ha de liderar aquestes obres de transformació i encarreguen amb un arquitecte del qual encara no tenim la prova documental de qui és l'arquitecte, però que segurament és un arquitecte de reconegut prestigi per similituds estilístiques i per altres consideracions del cercle amb el qual es movien, que és el que dissenya aquest nou Montmany, en el qual hi ha una zona d'una casa senyorial, sobretot la façana sud, que és la que es veiem, hi ha una torre que no només indica doncs, aquest sentiment senyorial, sinó que, a més, amb un rellotge incorporat per controlar el temps del treball, que es pot veure des de totes les finques o de la majoria part de les finques on estan els treballadors, i, a més, amb un celler espectacular, que ni tan sols els cellers cooperatius que venen després tenen aquesta dimensió amb la capacitat. Això vol dir que hi havia una gran explotació del vi, i aquest vi, a més, va ser el que va aportar la gran injecció econòmica, a part dels altres negocis, dels quals en Francesc, el seu oncle, doncs havia ajudat també a transformar aquesta casa. Més o menys la gran transformació es produeix a finals de la dècada dels anys 70, a principi de la dècada dels anys 80 del segle XIX. De pensar que en aquesta època, en tot el segle XIX, a Can Montmany hi havia al voltant de 60-70 treballadors. La qual cosa no és poc. Per poder gestionar totes les terres i els diversos tipus de conreu que tenien.
I abans que parlaves d'aquesta expansió del vi de Can Montmany, arriba fins i tot a París.
Sí, és curiós perquè, clar, quan parlem de la masia pensem en un comerç de proximitat, en un comerç gairebé d'autoconsum en alguns casos. En el cas de Can Montmany, els seus vins van participar en algunes de les primeres exposicions universals de París, on van guanyar alguns premis, i això va ser el moment de màxim esplendor dels vins de Montmany. I un cop la filoxera va arribar a França primer, van aprofitar aquesta situació, van vendre grans quantitats de vi a França i després allà s'etiquetaven com a vins francesos, tot i que no estaven produïts allà a França, no? Gràcies a tots aquests contactes internacionals que tenien la família dels Oliver Montmany. Què passa? En el moment que arriba aquí la filoxera, és el moment de la davallada, perquè, clar, el principal conreu i el principal font econòmica de Can Montmany doncs es perd. I, per tant, és el moment de crisi, moment en el qual s'han de reinventar i han de fer una gran inversió en el replanteig de les vinyes, plantar vinya americana i tirar endavant. De fet, la família Oliver Montmany estaven emparentats amb algunes de les grans famílies vinícoles del país. Per exemple, amb els Reventós. Hi havia alguna branca Reventós que havia emparentat amb ells. Altres famílies també del món del vi del Penedès i d'altres comarques doncs també estaven emparentats. I els Mir, de Can Mir de Sant Sadurní d'Anoia, que són uns dels savis que van gestionar tot el tema de la filoxera, doncs eren parents, eren cosins de la família Oliver Montmany. Per tant, estaven ben vinculats amb el món del vi.
I llavors, quan s'acaba aquesta explotació de les vinyes i es passa de les vinyes als xalets?
Abans hi ha un intent, també coincideix amb l'època de la pubilla, l'Elisa Oliver, a la qual es casa amb un personatge important de Barcelona, que és el Joan Gasó Vidal, fill d'un diputat a Corts, d'un tinent d'alcalde, president de la Cambra de Propietat de Barcelona, president del Liceu, tot un personatge molt important al seu pare. I, a més, també empresari vinícola a Alella, amb la qual cosa també en tinc un coneixement. En Joan Gasó, que és pèrit mercantil i professor de l'Escola Industrial, entre altres coses, fa un intent d'últim intent d'agrícola de la casa. Fa una inversió, tornen a fer vi, però no se n'acaben d'en sortir, i hi ha un fet transcendental, que és el 1913, el 1914 es funda la primera associació de propietaris, en la qual ja s'està pensant una mica en aquests grans propietaris i en gent que pot venir a viure. El 1917 arriba el ferrocarril a Sant Cugat, i això significa que gent de Barcelona té una facilitat per arribar a aquesta zona i canvia el paradigma econòmic. En Joan Gasó és un dels líders d'aquest canvi de paradigma econòmic, en la qual aquelles antigues parcel·les agrícoles es transformen en parcel·les per fer xalets. En Joan Gasó és el primer president de l'Associació de Propietaris de Valldoreix i, a més, és el president d'una associació de transformació urbanística que és Tranvia i Urbanitzacions de Valldoreix, que va funcionar les primeres dècades del segle XX per transformar aquest món de l'agrícola en un món ja de xalets i d'estiueig, en un món de ciutat-jardí, que és el que es va dissenyar.
Doncs, que més fa moment. Que arribin doncs, un altre... o que es coneixin unes altres necessitats relacionades precisament amb aquesta
aquí,
situació. No?
Aquí hi ha el fenomen de l'estiueig, i no només a l'estiueig, a aquestes parcel·les, que ells tenen moltes finques, moltes hectàrees que les parcel·len i venen aquests xalets i, a més, empreses de construcció, sinó que, a més, ha generat tot el tema de l'estiueig, que el propi Camp Montmany va gaudir d'aquest àmbit d'estiueig, perquè el que és la casa, el conjunt de la casa, un cop s'ha abandonat la part agrícola com a principal font econòmica, a diferents llocs de la casa doncs s'instal·len una sèrie de famílies que venen a estiuejar, entre d'altres la família de la Mercè Diogen, la pintora, que és bastant coneguda, doncs és una de les famílies que es van instal·lar dintre del que és la pròpia masia de Camp Montmany com a estiuejants, això als anys 20 i als anys 30 del segle XX.
Però ara actualment, què hi trobem allà?
Actualment és propietat de les dues administracions locals, de l'Ajuntament de Sant Cugat i de l'AMT de Valldoreix. Encara hi ha membres de la família Gasó que hi viuen i al voltant hi ha una recuperació del que és el conreu, els antics conreus, en aquest cas conreus de regadiu, que són els principals que s'estan fent actualment, recuperant el que havia estat aquesta finca i que, a més, aquests conreus, a part de tenir una rendibilitat econòmica per part de la cooperativa que ho està treballant, genera també un àmbit de protecció entre el que és el parc natural i el bosc i el que és la zona urbana. I, per tant, tenim aquesta franja intermitja amb aquests conreus que actualment estan en funcionament.
Molt bé, doncs ens has explicat una història molt concentrada.
Molt concentrada. Hi hauria moltes més coses a explicar perquè és una casa que dona per molt, amb moltes facetes i moltes coses. Però
que
bueno,
té molta història i molts noms propis. No? Molt bé, Juanjo, encantats d'haver-te escoltat avui parlant de Camp Montmany. Tornarem a trobar d'aquí unes setmanetes, el mes que ve, amb una nova història que també farà referència evidentment a algun indret que tots coneixem del territori. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.